Notícies Vespre, amb Helena Molist.
El primer ple del mandat evidencia una certa sintonia entre els grups de l'oposició. Tots han coincidit en criticar la distribució del cartipàs municipal. Mireia Julià, molt bona tarda.
Bona tarda. Des dels grups tampoc veuen amb bons ulls la delegació de competències del ple a la Junta de Govern, però Pol Gibert, portaveu del govern i tinent d'alcaldessa, contesta que els grups podran seguir fiscalitzant l'acció del consistori.
No esperen en cap moment que acabi la fiscalització. Cada punt que la Junta de Govern local passa abans per l'informativa prèvia. L'oposició té la mateixa eina que té amb un element de ple. Aquí no es perd cap grau de fiscalització sobre cap punt, amb el qual, diguem, la diferència elemental que hi ha és que hi ha Junta de Govern local cada dilluns i a ple una vegada al mes.
En aquest ple també s'ha fet el sorteig de les meses electorals el 23 de juliol. Ja podeu consultar el web de la ràdio si us ha tocat o no assistir-hi.
I en cultura, Judit Nederman presenta el seu cinquè disc avui al Fresc Festival.
Es tracta del disc anomenat L'Art, on ha volgut fer un homenatge a la música popular ancestral. Nederman actua avui a les 9 de la nit a l'Amfiteatre de l'Espai Cultura.
I finalment, en esports, sota el lema Escollim el Sabadell, el centre d'esports ha presentat la nova campanya de socis.
L'objectiu del club és tornar a rondar la xifra dels 5.000 socis en una campanya on s'han posat moltes facilitats perquè el sabadellenc s'hi adhereixin.
Us ho ampliarem a la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so i amb tot l'equip d'informatius i també d'esports.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Si aneu amb cotxe, molta paciència. La veritat, com cada dia a aquesta hora, molta retenció a la C58 i també si aneu cap a Barcelona o veniu cap a Sabadell, però esteu per la capital catalana, també a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral, moltes retencions.
El temps.
I un dia més, una calor que afoga aquí a Sabadell, 31 graus a aquesta hora a la ciutat. Què ens espera per les pròximes hores? Podrem dormir aquesta nit o no? Lluís Mi Pérez, molt bona tarda.
Bona tarda. Un ambient força calorós i especialment xafogós a hores d'ara. Unes temperatures que en aquests moments encara volten els 35 graus a moltes comarques de Lleida. Justament aquesta calor també està disparant les tempestes que han anat descarregant en algunes comarques del Pirineu. Les immediates hores aniran caient amb més força cap al nord del Solsonès, l'Alt Urgell, també al voltant de la Cerdanya, el Ripollès i al nord del Berguedà. I alguna d'aquestes tempestes acompanyada de vent fort i de calamar-se. Malauradament, cap a la banda del Camp de Tarragona no esperem que hi plogui i sí que aquesta brisa del sud-est continuï bufant amb ganes. Pel que fa a aquesta nit i matinada, algun ruixat caurà cap a les comarques de Lleida i de Tarragona, poca cosa o amb alguna tempesta, però amb poca precipitació, ja diem, i es presenta una nit de molt mal dormir. El dimarts a la tarda tornaran a caure algunes tempestes cap al Pirineu, que demà sobretot cauran del Ripollès cap a l'oest, alguna de forta, tot i que sempre seran locals. Us seguirem la xarxa.
El cartipàs municipal no acaba de convèncer les forces de l'oposició. La majoria de partits amb representació a l'Ajuntament han aprofitat el ple extraordinari d'adhesió de compte de l'estructura del govern municipal per aquest mandat per assenyalar-ne les mancances. Entre els arguments més repetits hi ha la duplicació de competències en diverses àrees com la d'urbanisme i espai públic. Carem Madrid, molt bona tarda.
Bona tarda. Així ho han assenyalat partits tan dispars en l'espectre polític com Vox i la Crida. Núria Acacios, portaveu de Vox, i Anna Lara, regidora de la Crida.
Quizá hay áreas como la de espacio urbano y el área de urbanismo que per se comparten competencias y que podrían quizás subsumirse en una sola, con lo cual sería, a no ser que digan otra cosa, por criterios de eficiencia o eficacia, nos parece que podrían unirse y no hacer cinco tenientes de alcalde, sino que parece que obedece más a otros aspectos.
Que es feia broma, però tenim 4 o 5 superregidors sobre els que recau un nivell de competències brutal. No només són tinents o tinentes d'alcaldessa, són ja el pes fort del govern entre 4 i 5 persones. Esperem que el senyor Pol Gibert, l'agenda parlamentària, no sigui un impediment.
Des de Sabadell en Comú Podem, el portaveu Joan Mena considera que aquesta distribució de responsabilitats posa de manifest que no hi ha un projecte de ciutat.
No veiem en aquesta estructura clarament on volem situar estratègicament Sabadell d'aquí 10 anys, per exemple. I aquesta és una deficiència en l'estructura d'aquest govern. En definitiva, falta una certa planificació, o nosaltres no sabem veure-la, en l'estructura de cart i pas, i una certa estratègia des del començament.
Des d'Esquerra Republicana, la regidora Sílvia Renom també troba a faltar algunes àrees al cart i pas.
És cert que els dos grups municipals amb anterioritat ja ho han dit. No és que no aparegui el tema de la transició ecològica, sí que és cert que és un tema cabdal i creiem que se li hauria de donar més rellevància. Per altra banda, trobem a faltar tot el tema d'estudis de municipalitzacions i transparència, però és cert que tot això haurem de veure de quina manera es va treballant. Val? Un tema de drets lingüístics, per nosaltres també, o tot el tema del que és transformació municipal entenent-la com la refundació, és a dir, cal fer un ajuntament molt més eficient.
El portaveu de Junts, Lluís Matas, per la seva banda, s'ha preocupat pel futur dels projectes que ell va ajudar a impulsar el mandat passat.
Senyor Adrián Hernández, doncs amb el tema de la Gran Via o Mar Molina, no sé ben bé qui portarà això, cuidin-se'n, facin la reivindicació respecte a la Ronda Nord, insisteixin contra qui faci falta, i per tant doncs, s'ha de fer la Ronda Nord i s'ha de seguir transformant la Gran Via, per tant doncs, no la deixin estar.
El portaveu del govern municipal, Pol Gibert, ha respost a l'oposició assenyalant el sentit d'aquest cartipàs.
La composició del govern és, evidentment, un missatge polític. És innegable, el govern fa una configuració i mostra què vol fer i com vol actuar. No? Nosaltres tenim espai públic diferenciat de l'urbanisme, perquè l'espai públic és una àrea molt important. I ho hem dit sempre, ho he dit a l'alcaldessa mil vegades, diguem, i ho hem dit per activa i passiva, creiem que el públic va ser dignificat i això que requereix d'una presència d'importància destacada en aquest àmbit i per això hem fet aquesta separació, perquè creiem que una àrea d'espai públic i urbanisme és molt gran. Que hem volgut dividir, doncs per poder abordar amb més consciència i amb més profunditat aquests dos temes.
Des del PP, en canvi, entenen que un govern amb majoria absoluta pot dissenyar el cartipàs que cregui oportú.
D'altra banda, el ple d'avui ha servit per aprovar el funcionament de l'Ajuntament els pròxims 4 anys. El canvi més destacat és el de la realització dels plens, que passarà de fer-se cada primer dimarts de mes a cada quart dilluns.
Tot i això, manté l'hora d'inici a les 5 de la tarda. Pel que fa a les sessions ordinàries de la Junta de Govern local, es mantenen cada dilluns, en aquest cas a la 1 del migdia. La majoria de forces de l'oposició, però, han lamentat el traspàs de competències del ple a la Junta, perquè consideren que es perdrà fiscalització.
Per últim, la sessió extraordinària d'avui també ha sortejat les meses electorals pel pròxim 23 de juliol. Ja les podeu consultar al web de la nostra emissora i de l'Ajuntament de Sabadell. I seguim parlant de política, perquè la policia municipal ha estrenat nous vehicles amb la clara intenció de remodelar la seva flota. Les principals novetats passen per la modernització dels vehicles, amb càmeres i ordinadors als seus interiors, però també per la incorporació del groc en la serigrafia, un color obligatori en el marc de la nova normativa de seguretat europea. Així ho explicava Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell.
Turismes doncs, amb una mica més d'espai a l'interior, també amb un nou logotipatge, que ara ho comentàvem, veieu que és un logotipatge diferent dels que ens té acostumats la policia local i és perquè ens estem adaptant als estàndards europeus, per tant veurem aquesta nova serigrafia a mesura doncs, que també hi anem incorporant vehicles i els anem renovant i dir-vos que a més aquests vehicles són de renting, és a dir, normalment el que fem és una barreja entre renting i compra per tenir vehicles propis en el cos però també tenir-ne de renting perquè així també això ens permet anar modernitzant.
Així doncs, Mireia, com queda a hores d'ara la flota de la policia municipal?
Doncs, en total, la policia compta actualment amb una flota de 31 turismes, 6 furgonetes, 17 scooters, 2 motos de muntanya i 15 motos grans. Alguns d'aquests vehicles són elèctrics, però des del consistori apunten que no tots ho poden ser, ja que no els donaria temps a carregar-los. En qualsevol cas, el govern Ferrer referma la seva aposta per la policia i per la seguretat de la ciutat, confiant en que aquestes mesures ajudin a millorar la convivència.
Sabeu, hi ha un clar interès doncs, per potenciar la policia municipal, per parlar de seguretat. Sabeu que nosaltres parlem claríssimament de seguretat i de civisme, que al final són dos àmbits que van molt i molt relacionats i per tant ja són d'aquestes inversions doncs, que vam començar a planificar. Sabeu que sempre triem una mica que és executiu, però continuarem invertint en la policia, tant en recursos humans com en càmeres de seguretat que ens han funcionat molt bé.
Ferrés també ha afirmat que treballaran per ampliar la sala de control de càmeres a diferents comissaries de la ciutat.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Educació aprofitarà les vacances d'estiu per retirar el fibrociment de 7 escoles sabadellenques. Segons ha explicat la directora de Serveis Territorials al Vallès Occidental, Maite Fons, al Cafè de la Ràdio, s'invertiran més de 2,5 milions d'euros. Repassem quines seran les escoles beneficiades.
El pressupost inclou fins a 7 centres d'arreu de la ciutat: Castellarnau, Arraona, Juan Ramon Jiménez, La Floresta, Samuntada, Ribatallada i Roureda. L'operació s'ha de fer quan no hi ha activitat al centre i per aquest motiu les escoles afectades no tindran casals d'estiu. En el mateix sentit, si no es pot actuar a totes les ubicacions abans de l'inici del nou curs, l'amiant romandrà a les escoles fins a les pròximes vacances.
El fibrociment, la retirada requereix de que no hi hagi activitat docent. És totalment incompatible que hi hagi activitat docent i, evidentment, que hi hagi activitat de l'alumnat. Llavors, tot això està pressupostat, tot això està plantejat en aquests centres de Sabadell, però, a lo millor, i encara no podem dir quines, no es poden executar totes durant aquest estiu.
D'altra banda, la directora de Serveis Territorials ha garantit que les famílies que es van quedar sense una plaça pública a les escoles del seu barri seran reajustades, diu, per satisfer les seves necessitats.
Ho ha comentat en relació a les famílies de Can Llong i la Creu Alta que no van poder inscriure els seus fills en primera ronda.
El procediment de la preinscripció és molt clar, hi ha hagut unes primeres fases, unes assignacions, després uns SMS que reben per fer les assignacions, després uns dies per presentar reclamacions, per resoldre aquesta reclamació, i llavors ara sí que el que caldrà fer és que durant el mes de juliol i a principis de setembre podrà ser que hi hagi algun ajust més quirúrgic per fer doncs, que la gent doncs, pugui quedar satisfeta en les seves classes i en les seves demandes.
A més, assegura que aquest curs no hi ha tanta tensió com el passat i que els grups es quedaran amb 20 o 22 alumnes per aula.
I de cara al curs vinent, Educació augmentarà els grups de formació professional.
A Sabadell hi haurà entre 8 i 10 grups nous.
Podem dir que el curs vinent està previst que s'implementin 12 grups més al Vallès Occidental. I això, sens dubte, és una molt bona notícia. Concretament, a Sabadell podríem dir que se n'incrementen entre cursos d'especialització, graus mitjans i graus superiors, doncs també uns 8 o 10.
D'aquests, la meitat seran d'especialització i es crearan els instituts Industrial, Castellarnau i Sabadell.
I pel que fa al calendari dels nous edificis de l'escola Virolet i dels instituts Arraona i Narcisa Freixes, Maite Fons ha posat noves dates sobre la taula.
En el cas de l'Institut Escola de Can Llong, es preveu que estigui acabat d'aquí a 3 anys o 3 anys i mig. L'Arraona, en canvi, podria estrenar-se en 2 anys i mig o 3, mentre que el Narcisa Freixes no obrirà portes fins d'aquí 3 o 4 anys.
Per altra banda, l'Agència Catalana de l'Aigua emet un informe on constata que Sabadell compleix el topall d'aigua que pot consumir segons el pla de sequera.
Ara mateix gastem 156 litres per habitant i dia, menys que l'estiu passat. De fet, a tot l'àmbit metropolità el consum ha baixat un 7%. David Saurí, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, n'explica els motius.
Perquè la gent està més conscienciada, hem tingut moltes sequeres en les dues últimes dècades, perquè els aparells de la llar cada vegada són més eficients, no? Vull dir, això també hi ha un tema de cost, no? No tothom es pot permetre una rentadora o un rentavaixelles que sigui eficient en aigua perquè són cars, però bueno, la majoria de la gent ja té models d'aquests.
Tot i això, també assenyala que difícilment els ciutadans es poden estrènyer més el cinturó, sobretot davant d'un context com l'actual.
I el marge per reduir, doncs, continua, n'hi ha, sempre hi ha una mica, no? Però clar, cada vegada nosaltres tenim, hi ha una sèrie de coses que tenim molt, molt interioritzades i que, amb les quals per molta cura que vagis gastes molta aigua, no? Tirar de la cadena del vàter, per exemple, la dutxa, no, poca gent està disposada a renunciar a una dutxa diària, almenys, i a més és que ho necessitem, i sobretot ara a l'estiu, no? Perquè ens hem d'hidratar, perquè tenim estius cada vegada més calorosos.
El que sí que pot ajudar a revertir la situació són les precipitacions. L'últim episodi de pluges, de fet, ha permès incrementar les reserves 6 punts, passant del 25 al 31%.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
En salut, la Comissió Sanitat Pública 100% Sabadell ha portat avui les seves reivindicacions al Departament de Salut. El col·lectiu insta la conselleria a revertir les retallades i dotar de més recursos, tant humans com materials, l'atenció primària i també el parc taulí.
El portaveu de la comissió, Ignacio Laguna, ha afirmat que la sanitat pública cada cop està més deteriorada i ha apuntat algunes de les demandes que fan.
A poc a poc, lo que la sanitat pública s'està deteriorant va més bé cap a una privatització. I llavors, a nivell comarcal, perquè no és un tema tan sol, sí que s'ha creat a partir de la Comissió en Defensa de Sanitat Pública de Sabadell, que bàsicament pues, estava la reivindicació de les deficiències que hi ha a l'assistència primària, com és el tema del canjón, com és el tema potser d'un consultori en vez d'una assistència sanitària de qualitat a Poblenou.
Unes reclamacions que han quedat recollides en les 5.000 signatures recollides.
I el Parc Taulí inaugura una nova àrea de salut mental per adults ubicada dins l'entorn d'urgències de l'hospital. Es tracta d'un espai de 120 metres quadrats que poden atendre fins a 10 pacients en dues zones.
Amb aquest nou espai, el Taulí vol seguir apostant per una ampliació i millora dels seus espais amb l'objectiu de donar el millor servei assistencial de qualitat als seus pacients. Emili Jané, director del Servei d'Urgències del Taulí, ha explicat què ha suposat la inauguració de la nova àrea de salut mental.
És una àrea específica per a aquest tipus de necessitat d'atenció i aquests pacients fins ara s'atenien conjuntament a dins de l'espai de medicina. Poder-los atendre dins d'una àrea específica, doncs, bueno, crec que és un salt de qualitat que aporta valor i que també és bo tant pel pacient com pels professionals que hi treballen.
La nova àrea engloba un espai comú i obert on hi poden haver fins a 5 pacients i un altre espai tancat que compta amb 5 box, 4 individuals i un més gran que s'utilitzarà per fer la primera atenció al pacient. De moment estan en funcionament 3 box i en les pròximes setmanes ja es podran utilitzar els 5. Fins avui els pacients que ingressaven a urgències per qüestions relacionades amb la salut mental havien de ser atesos a l'àrea mèdica general. En aquest sentit, Jané ha destacat que aquest nou espai suposarà un salt qualitatiu en l'atenció dels pacients.
El pacient suposarà tenir un espai de pensat per les seves necessitats assistencials. Suposarà també el fet de poder ser atesos per professionals que estaran sempre en aquesta àrea i, per tant, pensem que és un salt qualitatiu important per a ells.
Aquesta nova àrea forma part del Pla Estratègic de Millora del Parc Taulí que té com a objectiu principal seguir aportant valor tant al pacient com al professional i millorar l'entorn assistencial i laboral.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
I en cultura, la cantautora Judit Neddermann actuarà en poques hores al Fresc Festival.
Digue-m'ho, on és?
Serà un concert on la cantautora presentarà el seu cinquè àlbum d'estudi titulat L'Art.
L'àlbum neix com un homenatge a la música popular ancestral i on comparteix de manera honesta i vulnerable les seves emocions. El concert Neddermann presentarà L'Art, un disc que compta amb unes cançons alegres i lluminoses i on manté la sonoritat present en els discos anteriors. Neddermann també ha explicat quina serà la particularitat del concert que farà aquesta nit.
La particularitat del concert d'avui a Sabadell és que és a duet amb el Pau Figueres, que això no passarà gaire. Aquest duet el portarem a altres llocs fora de Catalunya, però aquí a Catalunya en general estic tocant a trio amb els dos coristes o amb la banda sencera. Llavors, realment serà un concert molt especial perquè bueno, el duet amb el Pau sempre és molt intens, és excel·lent musicalment, ell és un geni de la guitarra i em fa moltíssima il·lusió doncs, que m'acompanyi, no?, amb totes aquestes cançons.
El concert d'avui no serà la primera vegada que Neddermann actua a Sabadell, una ciutat per la que ha dit sent una gran estima.
Doncs a Sabadell sempre m'hi sento molt bé i molt acollida. I he tocat al Teatre Principal, al Festival Fresc també he tocat diverses vegades. Fa molts anys vaig estar a la terrassa del Museu del Gas i això, és una ciutat on m'hi sento molt a gust. També tinc amics i gent que m'estimo, no?, que viu a Sabadell i ara l'he agafat encara més, doncs més carinyo, no? I de fet avui tindrem un convidat molt especial.
Neddermann actuarà avui a les 9 de la nit a l'Amfiteatre de l'Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell.
I el periodista sabadellenc Ricard Ostrell dirigirà a partir del setembre al matí de Catalunya Ràdio, el programa insígnia de la Ràdio Pública Catalana. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha fet públic avui el relleu al capdavant del magazín matinal, capitanejat durant les tres últimes temporades per un altre sabadellenc, Laura Rossell. En un comunicat, la direcció de Catalunya Ràdio li ha agraït la professionalitat demostrada mentre ha liderat l'espai. Ricard Ostrell i Laura Rossell van fer les seves primeres passes precisament a Ràdio Sabadell.
Ricard Ostrell serà la nova veu del matí de Catalunya Ràdio a partir del 4 de setembre. No és la primera vegada, però, que el periodista local dirigeix un programa a la Ràdio Nacional Catalana. I és que entre els anys 2014 i 2018 va liderar el suplement, situant-lo líder d'audiència als caps de setmana, un espai que actualment capitaneja un altre sabadellenc, Roger Escapa, també extreballador de Ràdio Sabadell. Des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es justifica el relleu al programa despertador de Catalunya Ràdio a la voluntat de renovar la graella i donar un nou impuls a l'oferta de continguts de l'emissora pública per fer-la més competitiva. Un encàrrec que Ricard Ostrell li arriba amb només 32 anys. El periodista sabadellenc ha assegurat que la idea és trepitjar el territori i aportar originalitat als continguts, també fent una aposta decidida pel contingut digital.
Avui també és notícia.
Els bombers reprenen la cerca de la dona desapareguda durant la riuada a Ullastrell del 13 de juny.
La víctima viatjava en un 4x4 que l'aigua va baixar de sobte per la riera de Gaià, va arrossegar, provocant la mort del seu conductor. Ara, per protocol, s'ha reactivat la cerca, concentrada en la part sud de la riera.
70 alumnes sabadellencs participen des d'avui en la 20a edició del Campus Ítaca, organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Un total de 38 estudiants sabadellencs hi participen en un primer tor des d'avui fins al 4 de juliol i 32 en el segon, des del 6 al 14. Gràcies a les beques Salari Ítaca Banco Santander, formen part dels prop de 300 alumnes ballassans de 67 centres diferents participants en la iniciativa. Des de la primera edició, el 2004, ja n'hi ha participat prop de 7.000 estudiants.
I incendi al camí de Can Quadres.
El foc va declarar-se en uns matolls ahir al vespre i va acabar afectant una extensió de 300 metres quadrats. En les tasques d'extinció hi van intervenir una dotació dels bombers, dues de l'ADF i dues de la policia municipal.
T'agrada poder triar? A l'hora d'acomiadar un ésser estimat, ara a Sabadell ja pots triar. Contractar el servei funerari a una nova oficina al centre de Sabadell, al carrer Jovellanos 8, davant del mercat, i amb pàrquing gratuït. Un servei que s'encarregui de tots els tràmits, amb suport al dol gratuït abans i després de que es produeixi la pèrdua. Sense cap dubte, a Sabadell tria Mèmora. Si vols més motius per triar, truca'ns al 900-231-132. Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Esports.
Ja està en marxa la campanya de socis del Centre d'Esports Sabadell de cara a la temporada 23-24. Oriol Ferran, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Helena.
Sota el lema Escollim el Sabadell, el club espera tornar a rondar la xifra dels 5.000 socis.
Així és, recordem que aquesta última temporada el nombre de socis final va ser de 4.866, mentre que l'anterior va ser de 5.413. Entre les novetats d'aquesta nova campanya de socis hi ha la creació del CESBRO, tres carnets de la Grada Lino a un preu total de 90 euros destinats a joves d'entre 15 i 20 anys. Ho ha detallat la vicepresidenta Anna Navés.
Amb aquest 35% que tenim detectat de gent jove i d'aquesta, diguem, passió que se sent a les grades, bogeria, adrenalina, fem un nou carnet per a la gent jove. El CESBRO, de 15 a 20 anys. Aquest carnet és excepcional perquè amb el que et costaria un carnet de persona jove tens tres carnets, d'acord? I pots venir amb dos amics, dos companys d'estudis, bueno, els dos bros aquests que vosaltres tant nombreu, no?
També entre les novetats hi ha el descompte de fins a un 50% per portar nous socis o la recuperació de l'entrada doble per l'aniversari. Navés reconeix que la intenció és premiar la fidelitat dels socis.
Volem premiar aquesta fidelitat, d'acord? I és que tot el soci que porti una alta nova tindrà un 50% de descompte en el seu carnet, d'acord? Gràcies, novament, per aquesta fidelitat i esperem que aquest any vosaltres pugueu portar i fer aquest efecte multiplicador, perquè no oblidem que amb 4.800 i pico socis, només que la meitat portéssim un altre soci, un amic, un company de feina, a qualsevol que pugueu engrescar amb aquesta passió, doncs podríem assolir aquests 5.000 tan desitjats o fins i tot superar-los amb escreix.
Des de les 4 de la tarda s'ha començat ja a expedir els nous carnets de socis, que com a particularitat tindrà una imatge històrica de l'any 1922.
I encara en informació del centre d'esports, demà es coneixerà la divisió dels grups de la temporada que ve.
Després que aquest cap de setmana s'hagi conegut els dos últims equips que formaran part de la temporada vinent de la Primera Federació, Castellón i Real Madrid-Castilla, està ja tot preparat perquè les federacions territorials votin demà en assemblea sobre els grups que dividiran la Lliga l'any vinent. Bruno Batlle, director general del centre d'esports Sabadell, opta per una divisió com la de l'últim curs.
Els bascos, evidentment els de potser les illes, els de la zona la costa mediterrània, si ens toquen al sud o anar més enllà, doncs és molt llarg, però també és veritat que anar fins a Galícia doncs, també té unes implicacions a nivell logístic complicades, així que veurem què és el que proposa la federació i per al nostre entorn segurament l'opció que agafem és la que, si no hi ha grans diferències de nivell, que tampoc no crec que n'hi hagi moltes, perquè realment el nivell de la categoria serà molt alt i hi ha molt bons equips, o sigui, suposo que hi haurà molt bons equips arreu del territori, doncs serà que a nivell logístic ens encaixi el millor possible.
Des del club el que es demana és que el grup sigui competitiu i que a nivell logístic sigui fàcil per desplaçar-se. Jaume Milà, director esportiu del centre d'esports, així ho demana.
Jo crec que el Sabadell el que hem de prioritzar, si és que podem escollir, doncs són que a nivell competitiu sigui un grup raonable, que en tot cas ho serà molt competitiva la categoria, s'està quedant una categoria maquíssima a nivell esportiu, a nivell competitiu, i més enllà d'això també doncs que a nivell logístic també sigui el millor possible, no?
La pilota està a la taulada del Departament de Competició de la Federació Espanyola, que ha de passar als clubs les dues propostes que se sotmetran a votació demà a l'assemblea, que tindrà lloc a les Roses.
I dos últims apunts. Més de futbol. Demà es presentarà l'acord amb Cerva.
Demà a la tarda farà oficial l'acord entre les dues entitats per la renovació del patrocini amb Cerva. El laboratori es va vincular al centre d'esports l'any 2021 i seguirà la samarreta del joc.
I per últim, Marc Bondia López continuarà la temporada vinent a Primera Federació.
L'assistent sabadellenc formarà part del cos arbitral de la Primera Federació una temporada més, com ha anunciat aquest migdia la Real Federació Espanyola de Futbol. Per contra, l'àrbitre Carlos Caldriña Pavón baixa a Segona Federació.
La selecció espanyola de waterpolo femení amb 7 jugadores de l'Astralpool torna dels Estats Units amb la medalla de bronze.
El combinat espanyol s'ha imposat aquesta passada matinada a la final de consolació a Hongria 18-15 amb un paper important de les dues boies del club natació, Maike García i Paula Leighton, que han anotat 5 gols entre les dues. Judith Forca i Bea Ortiz, també de l'Astralpool, han marcat per partida doble. Finalment, el títol de la superfinal de la Copa del Món s'ha quedat a Long Beach, després que els Estats Units de Maggie Stephens hagi superat per només un gol, 12-11, els Països Baixos de Sabrina van der Sloot. Aquest pròxim cap de setmana serà el torn del combinat masculí que s'enfrontarà el divendres a Alemanya als quarts de final. La superfinal de la Copa del Món masculina es disputarà a les instal·lacions de la University of Southern California a Los Angeles.
I encara en waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell acaba de presentar fa uns minuts a Òscar Asensio.
El boi espanyol es converteix en la sisena incorporació per l'Astralpool després de les altes ja confirmades de Blai Mallarac, Jack Earhart, Finn Schutz, Alberto Barroso i Stefan Vidovic. Asensio, que ja va formar part del primer equip del Club Natació Sabadell entre els anys 2019 i 2021, arriba procedent del CNB i estarà a les ordres de Quim Colet la temporada vinent.
I en handbol, l'Or Gràcia femení ha presentat avui la segona incorporació de cara a la temporada que ve.
Es tracta d'Euri Ruano, que arriba procedent del Sant Esteve de Palautordera i que s'ha convertit en el segon reforç per l'equip verd i blanc després de la presentació divendres de Silke Calvo. Ruano és una jugadora de primera línia i que, com explica la que serà la seva entrenadora aquest pròxim any, Carol Carmona, els anirà molt bé per donar descans a Jana Sobrepera.
Primera línia, amb molta intensitat defensiva i amb molta velocitat i a nivell d'explosivitat de primera línia. És molt important també a l'esquerra, sobretot, donar descans en algun moment a la Jana Sobrepera. Necessita tenir algú que pugui donar-hi descans i al final, que tenim també, necessitem en aquella posició un perfil diferent d'ella.
S'espera que en els pròxims dies s'acabi de confeccionar l'equip de cara a la temporada vinent.
I en ciclisme, l'Astana ha presentat avui l'equip que disputarà el Tour de França a partir de dissabte amb la presència de David de la Cruz.
El ciclista d'Espronceda estarà dissabte a la sortida de l'edició d'enguany de la Ronda Francesa, que arrencarà a Bilbao i que acabarà el diumenge 23 de juliol als Camps Elisis de París. La d'aquest any serà la tercera edició del Tour de França en què de la Cruz formarà part de la sortida. L'última va ser l'edició de 2020.
Nosaltres ho deixem aquí. Podeu seguir informats a través de la nostra web o també de les nostres xarxes socials. Que vagi molt bé, descanseu molt i fins demà.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm